5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I tota la gent que fa possible que el Francesc Morgades faci aquest 5 a la setmana, començant pel Toni Olivella, que és l'amo dels micros i els potenciòmetres, ajudat ocasionalment pel Marc Pujol. Sense oblidar tampoc la Goretti Martínez, que és la que després s'encarrega d'agafar aquestes píndoles, aquests instants de història, i posar-los a la pàgina web de Ràdio Vilafranca, Ràdio Televisió de Vilafranca. No? Però ja sabeu que aquest programa també té un component musical. I començarem amb una cançó que precisament ens parla d'això, d'instants. No d'instants d'història, que és el que jo intento explicar-vos aquí, però sí d'instants de complaença. Per tant, us deixo amb els Catarres i Instants de complaença.
Qui no ha llançat mai pedres i ha amagat la mà? Qui no ha sentit enveja o ha buscat venjança en va? Qui no ha sabut desprendre's del llast d'un trist record? Molts han entrat al temple, sols alguns hi han sabut trobar amor. De la paraula al fet, l'elogi i el retret, només són la disfressa. Eternament buscant, entre el bé i el mal, instants de complaença. Urgència per veure resultats. Qui no ha aixafat el feble sentint-se un mateix més gran? Qui no ha perdut els somnis entre els racons del temps? Tothom té clar l'inici i ningú sap què li espera al final. De la paraula al fet, l'elogi i el retret, només són la disfressa.
De novembre de l'any 1895, el dia que Wilhelm Röntgen fa la que es considera la primera radiografia de la història, amb l'ajut, naturalment, del raig X. Però Röntgen no és l'iniciador de tot això. Tot això comença amb un britànic, William Crookes, que a l'any 1878 investiga, en aquell moment la cosa està de moda, el comportament de certs gasos quan se'ls hi apliquen descàrregues d'energia. És a dir, ell construeix les popularment conegudes, bueno, popularment entre els científics, és clar, com a tubos de Crookes. És a dir, uns tubs en els quals es fa el buit, llavors se'ls hi posa un gas d'aquests estranyots, una substància d'aquestes, i s'hi fa passar la corrent amb electrodes i a veure què passa, no? Llavors, el Crookes aquest, quan construeix aquests tubs, veu que, encara que vagi fent i allà no, aparentment no hi hagi llum, però les plaques fotogràfiques que hi ha per allà a prop queden enterbolides, per dir-ho així. Però, de fet, la cosa no va més enllà, queda com una curiositat científica durant pràcticament 15 anys. I serà precisament Wilhelm Conrad Röntgen qui, el 1895, descobrirà el raig X. Qui és aquest Wilhelm Conrad Röntgen? Doncs és un noi originari de Prússia, nascut a la ciutat de Lennep, fill d'un teixidor que, quan ell té 3 anys, la família ha d'emigrar als Països Baixos i allà ell comença a estudiar, va a la Universitat d'Utrecht, a l'Escola Tècnica d'Utrecht, d'on precisament és expulsat per segons fer una caricatura d'un professor, cosa que ell sempre va negar. Però, bueno, sigui com sigui, acaba els seus estudis universitaris el 1865, va a la Universitat de Zúrich a ampliar coneixements i allà es doctorarà, amb 24 anys, es doctorarà en física i començarà la seva tasca més o menys docent o més o menys investigadora el 1875, quan és nomenat professor d'Acadèmia d'Agricultura de Württemberg. Torna cap a Estrasburg l'any següent, ja com a professor de física, i el 1879 ja és cap del Departament de Física de la Universitat de Giessen. D'allà passarà a la Universitat de Würzburg i anirà fent universitats vàries i complexes. Fins que a l'any 1895, en concret, el 8 de novembre, farà el descobriment del raig X. Tindrà els tubs de crocs aquell, els farà funcionar, però llavors els forrarà tots de cartró negre, però en canvi veurà que en una de les pantalles que té per allà se li fa com una mena de fluorescència, i llavors ell deduirà d'això que allà dintre s'estan produint uns rajos que són capaços de travessar la cartolina negra i fins i tot alguna xapa fina de metall, no? Per què? Perquè doncs va veient que es van produint aquestes alteracions de les plaques, i llavors se li acut fer la primera radiografia. Diu, bueno, aviam, si això travessa un cartró negre, doncs què passarà si ho fem passar per la mà d'algú? I llavors agafa la seva dona, l'Anna Berta, i li diu, escolta, aviam, vine Berta, vine guapa, posa la mà aquí sobre, no? I llavors posa la mà sobre, hi ha una placa fotogràfica, fa la placa fotogràfica, la noia té un esglai, diu que es comenta que va veure, diu, oi, diu, ja estic morta, diu, que no ho veus, si són els ossos i tot això, i amb la qual cosa descobreix el raig X i fa la primera, com dèiem, la primera radiografia, la primera placa fotogràfica amb aquests rajos X. Ràpidament la premsa se'n farà ressò, la ciència, doncs, també començarà d'allò, i li van plovent coneixements. L'emperador Guillem d'Alemanya, Guillem II, li donà l'ordre de la corona, li donà a Londres, li donà la medalla Rumford, el guanyarà la medalla Barnard de la Universitat de Colòmbia i finalment, el 1901, l'Acadèmia Sueca de Ciències el reconeixerà amb el Premi Nobel de Física. Però en Röntgen, que era un home molt així, molt seu i molt íntegre, diu, no, jo no vull cap recompensa monetària d'això, per tant, la meva recompensa monetària la dono a la universitat que em va permetre fer aquests estudis. I, a més, no vull patentar tot això. Tot això és un descobriment que, bueno, que queda al servei del món, queda al servei del món, i jo no tinc per què cobrar res i tal. Una cosa que després, malauradament, no ha acabat extenent-se, no ha acabat sent moneda. Aquest és el senyor, doncs, que va inventar els rajos X. A partir d'aquell moment, doncs, ja es va veure que es podia fer això, amb totes les guerres que vindrien després per veure les fractures, per veure, bueno, i encara, avui en dia, és clar que també tenim els escàners i tal, però el raig X continua sent una important eina de suport per la medicina, naturalment també millorada respecte a aquells rajos incògnita que li va dir ell d'entrada i rajos X, tot i que s'ha de dir que a molts llocs del món en diuen rajos, sobretot a Europa Central i Europa de l'Est, en diuen rajos Röntgen, amb homenatge a la persona aquesta, amb Wilhelm Conrad Röntgen, que tal dia com avui feia la primera radiografia de la història. I com que parlem de radiografies, doncs hem buscat allò títol. A veure, hi ha alguna cançó que es digui radiografia? Doncs sí, senyor, aquelles coses que passen, no? La Sílvia Comas, en castellà, però la Sílvia Comas nostra, canta una cançó que porta per títol Radiografia i és la que ara us posarem aquí entre tots plegats. Radiografia, Sílvia Comas.
Si para tus ojos era transparente. Verías la idea que cruza mi mente. Recuerdos sin fotos, enteros y rotos, y alegrías recientes. Si para tus sueños fuera transparente, ya no había muros al mirar enfrente. Solo ventanales con tus ideales, tendiéndome puentes. Mírame desde tu ombligo, que yo me muero contigo. Mírame desde tus entrañas, radiografía de un alma extraña, radiografía. Si para tus manos fuera transparente, romperías la costra que me forra el vientre, brotando entre tus dedos, trepando mis infiernos, toda mi simiente, simiente, simiente. Mírame desde tu ombligo, desde tus entrañas, radiografía de un alma extraña, radiografía. Mírame desde tus entrañas, radiografía de un alma extraña, radiografía.
De novembre de 1859, el dia que neix el popular bandit estadounidenc Billy el Niño, William Bonney o Henry Gundrim, ja veurem que d'això, i de fet el dia que va néixer, hi ha dos dies que es poden reconèixer com a dia de naixement, el 17 de setembre i el d'avui, el 23 de novembre. Sigui com sigui, en William Henry McCarthy era fill d'una família irlandesa molt pobra que havia anat a buscar fortuna a l'oest dels Estats Units. El pare havia mort i el 1870 el nen aquest, el William, junt amb la seva mare Catherine i el seu germà, se'n van a Wichita i intenten guanyar-se la vida muntant una tintoreria i la casa seva doncs, llogant-la per, com si fos un hotel o un B&B, diguem-ho així. La Caterina refà la seva vida i el 1873 es casarà amb el senyor William Henry Harrison Antrim, que passarà a ser doncs, el padrastre de William, i per això abans us deia que li deien William McCarthy o Henry Antrim. Bé, en qualsevol cas, aquest noi doncs, es casa amb la mare. La mare, de totes maneres, no té massa salut, té tuberculosi. La família es trasllada a Nuevo México, un clima millor, li diuen vagi cap allà, que així allà estarà millor, però, malgrat tot, la Caterina morirà el 1874 i el senyor Antrim diu, bueno, jo ara per què m'haig de fer càrrec d'aquests dos fills? Agafa el petate, se'n va cap a Arizona i els deixa abandonats allà a Nou Mèxic. El Billy, amb 14 anys, sobreviu fent de rentaplats en un hotel i fent feines ocasionals, però, evidentment, amb això no es guanya la vida, i lentament el costat fosc de la legalitat el crida i comença a fer robos menors pels quals de vegades l'enganxen, llavors el torna a deixar anar. Per poder-ho fer més efectiu, s'associa amb un altre delinqüent, el Hat Jack, i suposo que els sermons de la policia o dels xèrifs o qui siguin, doncs el fan reflexionar, i l'any 1877 decideix començar una nova vida. Se'n va també cap a Nou Mèxic, però se'n va cap a una altra ciutat, cap a Lincoln, i allà s'enrola, diguem-ne, com a vaquer, al ranxo d'un anglès que s'ha vingut a instal·lar allà, John Tunstall, que és un home que en aquell moment doncs, està lluitant amb el que es diu el ring de Santa Fe, el clan de Santa Fe, un grup de polítics, jutges, empresaris i ramaders i militars que ho tenen tot controlat a la zona de Nou Mèxic i que amb mètodes més aviat mafiosos. Aquest el Tunstall s'aliarà amb un altre gran ramader, en John Chisholm, hi ha una pel·lícula de John Wayne que ho explica tot això, amb en John Chisholm per enfrontar-se amb aquest clan de Santa Fe. El clan de Santa Fe que finalment acaba corrompent el xèrif William Brady perquè li faci una emboscada amb el Tunstall i el peli, i el mati. Llavors el Billy es rebota, va a buscar la llei li diu que sí, li donen un ordre de detenció perquè agafi els assassins del Tunstall, ell crea un grup de persecució, els reguladors, però al final el declaren il·legal. Però mentrestant el xèrif Brady es troba un dia amb el Billy, el Billy li retreu el que va fer, hi ha un duel i el mata. El Billy mata el xèrif Brady i també el seu ajudant a Lincoln i naturalment ha de fugir. Però hi ha un moment en el qual el governador de Nou Mèxic canvia i llavors fa una mena d'amnistia i li diu amb el Billy que pot tranquil·lament tornar, que només ha de declarar amb un judici, el Billy s'ho creu, però llavors l'arresten, el Billy s'escapa, se'n va cap al desert i allà es dedica a fer de cuatrero, allò que en deien, no? Però té la mala sort que a Lincoln han triat un xèrif, el Pat Garrett, que a més l'han fet marshal de tot el territori, i que tota aquesta gent de la banda del clan de Santa Fe l'estan apretant perquè detingui l'assassí del xèrif Brady, no? I el Pat Garrett, doncs, naturalment, busca el Billy, el localitza, el deté, el porta a judici, el judici el condemnen a mort, però el Billy és espavilat i torna a escapar-se, ja s'havia escapat alguna altra vegada, torna a escapar-se de la presó, i llavors ja sí que el Garrett, com que mata dos vigilants, el Garrett l'ha de buscar, va fins a Fort Sumter, on sap que hi ha la seva dona, allà el localitza, primer té la intenció d'entrar a casa seva, però diu no, que hi ha la dona, i la dona està embarassada, i llavors l'espera al carrer, i el carrer, amb unes circumstàncies no massa ben explicades, doncs acaba matant el Billy, matant el William McCarthy o l'Henry Antrim aquest, matant-lo suposadament perquè uns anys més tard, 4 o 5 anys més tard, per allà en aquella zona apareix un senyor que, bueno, tothom diu si és igual que el Billy, és un granger, s'anomena Robert i és igual, idèntic que el Billy, i després, i estudis posteriors diuen que potser sí, que podria ser que el Billy hagués sobreviscut a la lluita amb el Pat Garrett, si és que aquesta es va produir. Però, bueno, tot això deixem-ho, perquè entremig hi ha tota la llegenda, no?, del duelo a l'Ojei Corral i totes aquelles coses, el Chisum i tot això, doncs, bueno, és bonic. I tampoc desmitificar-ho tot i carregar-s'ho tot tampoc té tanta gràcia. El cert és que la justícia de tota aquella zona, la justícia de Nou Mèxic, no ha parat des de llavors de rebre sol·licituds d'indult pel Billy el nen, perquè van dir que, doncs, coi, tenia raó, perquè amb ell li havien matat amb el seu jefe, el Tunstall, i per tant ell va prendre's la justícia per la seva mà. Una justícia per la seva mà que normalment es prenien tots els bandits, tots els bandolers. I ara, per comptes de posar una balada nord-americana, doncs anem a buscar, hem preferit buscar un bandoler de casa nostra, el Joan Serra, i recordar aquella mítica cançó del Lluís Llach que porta per títol justament El bandoler.
Joan Serra es coneix un bandoler per tothom a la terra. Regava la sang i el xifre encara recorda tots els mots que hi han pregat. Pietat, pietat.
No et mateix, jo tinc dos fills i una esposa.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
24 de novembre de 1826, el dia que a la ciutat italiana de Florència neix el que serà l'autor del llibre Les aventures de Pinocho, Carlos Lorenzino, encara que normalment se'l conegui com Carlo Collodi, ara ho explicarem. De fet, aquest noi és un dels 10 fills que tenen el cuiner i la criada del marquès de Ginori, de Florència, un fabricant de porcelana multimilionari i molt poderós, que, bueno, els acull i que ja veurem que juga un paper important en la vida també del Carlo Lorenzini. Quan el Carlo té 3 anys, els seus pares l'envien a viure amb un oncle matern, Giuseppe, a la ciutat de Collodi, una ciutat propera a Florència, Collodi, on el noi doncs començarà el 1842, amb 16 anys, començarà a estudiar filosofia als Escolapis i retòrica, bueno, farà els estudis, que es pagarà ell i amb feines menors que farà precisament moment a la llibreria Platti de Florència, perquè mentrestant ha tornat a Florència. Aquesta llibreria Platti estava duta per un patriota liberal, en aquell moment Itàlia està debatent si s'ha d'independitzar o no, i per tant hi ha tot un sector independentista i el seu cap, en Giambattista Nicolini, és el que està en aquesta llibreria, li editen els llibres en aquesta llibreria i li explica tota la teoria i tal, i l'empeny cap al periodisme. De fet, ell publicarà la seva primera crítica musical, perquè es converteix en un crític musical, ja veureu, és un home bastant polifacètic, el 29 de desembre de 1847, és a dir, amb 21 anys, a la revista milanesa Musical Italy, que dirigeix un altre independentista revolucionari, Carlo Tenca, i que li proporciona, diguem-ne, entrada a la revista de Florència, la Revue de Florència, on ell es farà càrrec de la secció de teatre i començarà a donar-se a conèixer. Però, com dic, Itàlia està en plena efervescència, com Europa, el 1848, quan hi ha una revolta general a tota Europa contra l'absolutisme. Itàlia no és una excepció. A Florència, doncs, el seu, aquest mentor, el Carlo Tenca, l'introdueix, diguem-ne, l'empeny, diguem-ne, a que s'inscrigui amb un cos expedicionari d'estudiants que s'uneix a l'exèrcit que lluita contra les tropes austríaques, però que serà derrotat i, per tant, haurà de tornar, s'assignarà un armistici, però llavors, com que ell ja s'ha significat, li busquen una petita feina de missatger del Senat, mentre que, com que s'ha mort el seu pare, ell s'ha de fer càrrec de la família. Llavors, no en té prou amb això, però hi comença a sortir aquí aquell famós milionari, el marquès de Guinodi, que li deixa, li anticipa o li dona o li regala, un, diguem-ne, és igual, li permet fundar un diari satíric, el Lampion, on ell començarà a fer articles anònims, però es significarà políticament i 9 mesos després ha de tancar el diari i s'ha de dedicar a fer traduccions per la revista aquesta del Music Italy i a fer crítiques d'espectacle. Però ja ha començat a escriure i a fer articles de diversos temes en diversos llocs. I el 1853 s'engresca i diu, va, vaig a fer una altra revista. I llavors fa una revista que es diu Escaramuix, que és una revista dedicada al teatre i que d'alguna manera s'integra en el risorgimento literari italià que es produeix en aquell moment, com que volen la independència, doncs hi ha un moviment cultural molt important i aquesta revista s'hi afegeix. Ell prova d'escriure obres de teatre, prova d'escriure novel·les, però no s'encaba d'en sortir. Però és el moment en el qual diu, bueno, doncs jo necessito un pseudònim, i llavors diu, com em podria dir? I com que el poble on havia anat quan era petit es deia Collodi, diu, bueno, a partir d'aquell moment signa tots els seus articles com a Carlo Collodi. I quan el 1859 es produeixi el referèndum, el plebiscit per l'adhesió de Toscana al Regne d'Itàlia, ell ho defensarà, vindrà l'exèrcit, tornarà l'exèrcit austríac a envair el Piemont, ell s'enrolarà com a soldat, però tornaran a ser derrotats, tornarà cap a Florència i entrarà en un període de desànim, que el portarà, doncs, a l'alcoholisme, fins i tot. Fins que, altra vegada, aquell senyor que tant el marquès aquell de Ginori li aconseguirà una plaça 9x10 a l'oficina de censura. És a dir, ell és l'encarregat de llegir els articles abans que es publiquin i dir sí que es publiquen o no es publiquen. I, bueno, i ell comença a fer, s'integra en una revista del Carlo Tenca, aquell seu primer mentor, i es dedica a fer una col·lecció de llibres, a supervisar una col·lecció de llibres de literatura italiana. Doncs amb això va guanyant un cert prestigi. Però llavors apareix el seu germà gran, el Paolo, el 1875, que s'ha fet ric també gràcies al marquès de Ginori, aquest gran protector que tenen, i li suggereix que comenci a escriure pels seus nens, perquè ell ha començat a tenir nens, i en general per nens, i li aconsegueix un encàrrec de traduir tots els contes de Perrault a l'italià. I llavors el Carlo diu, carai, això dels contes per nens m'agrada, farà una revista, demanarà la jubilació a l'oficina de censura, farà una revista dita Giornale per i Bambini, que triomfarà, i allà escriurà la història, amb 15 capítols, que al final acabaran 136, la història d'un titella, que amb el temps es reunirà, es farà un sol volum i es convertirà en la història de Pinocho. La història de Pinocho, que el farà famós A part, no té gaires coses més, però això el farà famós i el redimirà de tota una vida de foscor. Als 59 anys, però, morirà sobtadament, tornant a casa, des del casino on havia anat a passar una estona, el 26 d'octubre de 1890, i serà enterrat al cementiri de Florència, a la tomba familiar dels Lorenzini. I com que aquest Carlo Lorenzini o Carlo Collodi doncs, va tenir pràcticament només una obra d'ell, de les seves... Va traduir moltes coses però a l'italià, però d'obres originals només va tenir aquestes aventures de Pinocchio. Els que ja tenim una edat recordem quan a la televisió, encara en blanc i negre, el senyor Torrebruno ens cantava allò de Querido Pinocho. I, mira, ens ha semblat que un toc, una pinzellada de nostàlgia, tampoc estava malament. Per tant, aquí teniu Torrebruno, Querido Pinocho.
Querido Pinocho, juguete que nunca se olvida. Querido, querido Pinocho, no podré olvidarte en mi vida. Querido, querido Pinocho, cuántas cosas me has hecho soñar en un mundo maravilloso de fábula. Te quiero, te adoro, Pinocho. Cuántas cosas me has hecho soñar en un mundo maravilloso de fábula. Te quiero, te adoro, Pinocho. Te quiero, te adoro.
De novembre del 2016, el dia que a la ciutat cubana de l'Havana mora el seu gran polític Fidel Castro. En realitat, Fidel Alejandro Castro Ruz, nascut el 13 d'agost de 1926, fill d'uns galecs emigrats instal·lats i hacendados de Cuba, que estudiarà dret a la Universitat de l'Havana, on es doctorarà l'any 1950, que de petit ja mostrarà, o de jove, mostrarà les seves idees esquerranoses, actuant en la sublevació que té lloc contra el dictador Leonidas Trujillo a Santo Domingo el 1947. El faran presoner i ell al final acabarà exiliat a Mèxic. Passats uns quants anys, tornarà a Cuba, militarà en el Partit del Poble Cubà, reprendrà la seva activitat revolucionària contra la dictadura que ha instal·lat en el seu país el general Fulgencio Batista gràcies a un cop d'estat. En aquesta lluita contra la dictadura, el 1953 planificarà i dirigirà l'assalt al quarter de Montcada, a Santiago de Cuba, que fracassa i ell és fet presoner, però que li donarà una gran popularitat, en primer lloc perquè serà el detonant per una revolta popular i en segon lloc perquè quan li fagin el judici ell allà es defensarà a si mateix i amb al·legats polítics, allò, la història m'absolverà, tal. Però, evidentment, no se'n sortirà d'una condemna a 15 anys de presó. El que passa que només en complirà dos, perquè al cap de dos anys el Fulgencio Batista doncs, fa un indult general i ell, per tant, pot exilar-se a Mèxic, on no hi ha dos sense tres, torna a preparar una altra acció que llavors s'han adonat de que la ciutat ho té molt pelut perquè està molt infiltrat, hi ha molta corrupció i molt d'això, i per tant té clara la idea de que ha de fer una guerrilla rural a la zona est del país, a Sierra Maestra. I efectivament, doncs, aconsegueix reunir 82 homes, aconsegueix un iot, el Granma, el mític Granma, i amb aquests 82 homes que construeixen el grup 26 de juliol, desembarca clandestinament a finals de 1956 a l'illa de Cuba. Però algú s'ha xivat, el Batista ja sap que arriben, i els hi preparen una emboscada de la qual només sobreviuen 12 persones, que naturalment se'n van cap a Sierra Maestra i allà s'instal·len i comencen a fer el seu moviment, que es va consolidant, perquè l'any 1958 ja diuen, bueno, doncs vinga, anem per feina, ja tenim prou de gent, i ocupen la ciutat de Santiago i comencen una ofensiva d'est cap a oest, que té com a finalitat bàsica doncs, fer fora el dictador Batista, amb col·laboradors tan bons com Camilo Cienfuegos, l'argentí Che Guevara i el seu propi germà, el Raúl Castro. Cuba està literalment podrida, la classe treballadora, per dir-ho així, doncs està a favor del Fidel, la classe mitja primer fan una mica el tonto, però al final també es acaben posant a favor d'ell, i el Partit Comunista li dona tot el seu suport. Amb la qual cosa, doncs, el Batista finalment agafa les cames i a l'últim dia de l'any 1959 agafa l'avió i se'n va cap a l'exili d'Estats Units. El mateix dia 1 de gener arriba a La Habana Camilo Cienfuegos amb les seves primeres tropes i constitueix un govern, designen president a Manuel Urrutia i fan el president de govern, el president de el cap del govern a José Miró Cardona. Però el dia 8 de gener arriba a La Habana Fidel Castro, tothom l'aclama, tothom dalt, i diu, bueno, doncs escolta, aparteu-vos tots i aparteu les criatures que ara m'hi poso jo. Ell es posa com a primer ministre i comandant suprem de les Forces Armades i declara doncs, totes les seves intencions revolucionàries. Els col·laboradors del Batista són empresonats, els tebis doncs, són trets de les estructures de poder, es decreta una reforma agrària que expropia les grans hisendes de mans nord-americanes que fan que Estats Units es posi de cul contra el règim de Fidel Castro, però bueno, Castro els hi respon a l'any 1960 nacionalitzant les empreses sucreres, les indústries, els bancs, les refineries de petroli, és a dir, tot el que faci una mica de tuf a Estats Units. Llença una campanya d'alfabetització, crea les milícies populars i, en definitiva, destaca en una primera declaració de La Habana la revolució general que es fa contra l'imperialisme i que ell intentarà estendre a Latinoamèrica. Naturalment, Eisenhower, que en aquell moment és el president dels Estats Units, li decreta un embargament. El Kennedy el manté i fins i tot el Kennedy intentarà fer-lo fora a l'any 1961 organitzant el fallit desembarcament a la Bahia de Cochinos, que fa que Castro doncs, encara radicalitzi més les seves posicions amb una segona declaració de La Habana i decreti el partit únic i l'amistat amb la Rússia, que arribarà a permetre-li a l'any 1962 que posi rampes de míssils a Cuba, que seran descoberts pels Estats Units, que provocaran la crisi dels míssils i que s'acabarà amb el Khrushchev retirar els míssils d'allà a canvi de que Estats Units els retiri també de Turquia, els que estan amenaçant els Estats Units. Cuba entrarà en un període de relativa estabilitat, però quan el Partit Comunista faci figa i Rússia faci figa, doncs tindrà dificultats. Finalment, el Castro, a l'any 2006, s'ha de sotmetre a una operació, delega funcions en el seu germà Raúl Castro i ell renuncia definitivament a totes les càrregues fins que, com dèiem, al començament, tal dia com avui, el 25 de novembre de 2016, morirà o mori a La Habana. I, a més, Fidel Castro sempre havia promogut dintre del seu poble un moviment d'admiració que va tenir un reflex a la nova trova cubana, on hi ha una cançó que destaca destaca per damunt de totes, que és aquella de I en eso llegó Fidel, que va crear Carlos Puebla. Clar, no us posarem cap altra versió. Hem de posar la versió de Carlos Puebla. Per tant, rematem aquesta píndola, rematem aquest instant d'història amb I en esto llegó Fidel, Carlos Puebla.
Ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir, tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir. Y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros, foragidos bandoleros, asolaban al país, y seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel.
Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
Radio Vilafranca.
La nostra radio.
26 de novembre de 1942, el dia que als Estats Units s'estrena la pel·lícula Casablanca. I diem als Estats Units perquè, evidentment, estàvem amb la situació de postguerra i, entre altres coses, aquí a Espanya, la pel·lícula es va estrenar alguns anys més tard. Però bé, en qualsevol cas, centrem-nos en aquella estrena i centrem-nos en la pel·lícula Casablanca, que es basa en una obra, Everybody Comes to Ricks, Tothom va a Ricks, de Murray Burnett i Joan Allison, de l'any 1938, que una guionista de la Warner Brothers va descobrir i que descrivia, el llibre descriu viatges per l'Europa dels anys 30, allò quan estava a punt d'arribar el nazisme i tot això. Bé, en qualsevol cas, la Warner veu que allò pot ser una bona pel·lícula, la compra per $20,000 i li canvien el títol d'entrada, d'entrada ja li canvien el títol, el Hal Wallis, que és el mandamàs de la Warner Brothers en aquell moment, diu que li posaran el nom Casablanca i contracta els germans Epstein per adaptar-la. Però els germans Epstein comencen l'adaptació, però estan en un projecte que els hi ha encarregat el govern, a través de la Warner també, que és el projecte Why We Fly Fight, Per què lluitem, que són una sèrie de pel·lícules per defensar la intervenció dels Estats Units a la Segona Guerra Mundial. Per mantenir el tio al projecte, doncs contracten un altre guionista que va avançant, bueno, en l'adaptació de la novel·la, que comença a esbossar al final i que passa ja el guió definitiu a un altre guionista ja d'això, perquè el 25 de maig de 1942, sense estar acabat l'argument, sense estar acabat el guió, ja es comença el rodatge, amb problemes amb la censura, perquè el primer escenari que es dibuixa, doncs la censura creu que és un escenari amb excessives referències sexuals i per tant el fa canviar i tot això. Bé, però no és aquest l'únic problema que hi ha, perquè també hi ha el problema dels protagonistes. La Warner anunciarà com a protagonistes l'Anne Sheridan i el Ronald Reagan, però el Ronald Reagan és reservista, el criden a files i per tant ha de renunciar a poder fer la pel·lícula. Aleshores el George Raft, que en aquell moment no devia tenir res per fer, fa mans i mànigues per poder ser protagonista, però finalment el Hal Wallis tria el Humphrey Bogart per fer aquesta pel·lícula. Per part de les dones, diguem-ne, el Wallis també tria per substituir-lo a la Michelle Morgan, que és francesa, però com que el critiquen, al final acaba canviant-ho per la Ingrid Bergman, que ja té un cert nom a Hollywood. Però hi ha el problema de que l'Ingrid Bergman està contractada per la Metro, no és de la seva d'allò, i per tant han de fer un pacte. Bueno, doncs vale, jo et deixo la Ingrid Bergman per fer aquesta pel·lícula, però tu em deixes l'Olivia de Havilland per fer una altra i a més em paga $125,000. Així anaven les coses a Hollywood. El Víctor Laszlo serà interpretat pel Paul Henreid, sense pena ni glòria, però hi ha la qüestió del pianista. El Sam serà el Dudley Wilson. Però el Dudley Wilson és músic, però és bateria, i no té ni punyetera idea, diguem-ho així, de tocar piano. I llavors què fan? Doncs, bueno, posen un pianista darrere una cortina i ell imita el moviment de les mans de l'Eliot i canta, això sí, i bueno, interpreta les peces. I després, a més, agafen figurants de procedències vàries, tots els refugiats que venen als Estats Units del règim nazi, és a dir, la personalitat de la clientela, queda, la diversitat queda garantida. El director tampoc és un motiu de consens, perquè en principi Hal Wallis volia el Willie Wyler, però no està disponible i al final serà Michael Curtis que faci la pel·lícula, que es rodarà íntegrament a dintre de l'estudi. L'aeroport no existeix, és dintre d'un estudi i s'ha de fer algun truco especial. Es fa un avió de cartró més petit i es busquen nans, i com que hi ha boira, sembla que sigui gent que corre per allà, però en realitat, diguem-ne, hi ha trucos. O, per exemple, la diferència d'estatura entre Ingrid Bergman, que és molt alta, i Bogart, que era relativament baixet, que s'ha de solucionar posant-li un graó a Bogart quan parlen allò drets, o posant-li coixins quan fan una escena que estan asseguts en algun lloc. Roden a mesura que es va fent el guió, i al final el Wallis diu, bueno, escolta, que tornin els germans Epstein aquells i que m'ho acabin d'aclarir, perquè en aquell moment hi havia imperant a Hollywood el codi de moral Hays, que impedia en una pel·lícula, que s'explicités en una pel·lícula, que una dona abandonava el seu marit per un altre home. Llavors els germans Epstein van haver d'inventar tota la història, van haver de fer que ja estiguessin casats, amb tota la, ja sabeu tota l'argumentació. L'última cosa sorprenent d'aquesta pel·lícula és la música. La música s'encarrega a Max Steiner, que integra, doncs, que era el que havia fet la música de Lo que el viento se llevó, i que incorpora la marsellesa i els cants alemanys, però que incorpora també la famosa As Time Goes By, allò El Tiempo Passarà, que no és una cançó escrita per Casablanca expressament, sinó que era d'una revista musical de l'any 1931 que es deia Everybody's Welcome, Tothom és benvingut, on no va sobresortir. Bueno, incorporen aquesta música, la pel·lícula és estrenada als Estats Units el 26 de novembre, com dèiem, de 1942, i triomfa perquè, a més, coincideix amb que s'està començant a fer la conferència de Casablanca, que portarà la pau a la Segona Guerra Mundial. Això sí, això li donarà gran popularitat i li permetrà el 1944 guanyar 3 Oscars, el millor director, el millor guió i a la millor pel·lícula. I tenir també nominacions, perquè Humphrey Bogart és nomenat pel millor actor, encara que no li donin l'Oscar, Claude Rains, el comissari, pel millor actor secundari, també hi ha premi a la millor fotografia, el millor muntatge i, naturalment, a la millor música. De fet, el 1998, l'American Film Institute, quan va crear el rànquing de les 100 millors pel·lícules, la va posar la segona de darrere de Ciutadano Kane. L'arribada del Padrino, sobretot la primera part, la va rebaixar a la tercera posició, però allà encara hi és. És el mateix que passa amb la cançó, amb el As Time Goes By, o El Tiempo Passarà, que està, havia estat, també ha sigut superada per altres, al segon lloc del rànquing de les millors llocs de les millors cançons del cinema nord-americà després de la Over the Rainbow del Mago de Oz. I com que és així, doncs avui acabarem aquesta sessió intensiva de píndoles històriques amb la mítica cançó El temps podrà passar. No posarem la versió de la pel·lícula, sinó que ens fixarem a casa nostra perquè hem tingut i tenim una gran cantant, la Núria Feliu, que va fer en el seu moment versions de moltes de les pel·lícules, de les cançons de les millors pel·lícules, i entre elles, naturalment, As Time Goes By. Per tant, en Francesc Morgades i tota la trup, amb el Toni Olivella, Marc Pujol, Goretti Martínez i tota la gent d'aquí de Ràdio Televisió de Vilafranca, us emplacem a la setmana que ve, us desitgem que tingueu una bona setmana i us deixem amb la Núria Feliu, El temps podrà passar. Fins a la setmana vinent.
Però en mi sempre viurà etern el teu record. I tu, per molt que passi el temps, endús el cor. L'amor que ens va juntar no el pot pas esborrar la pluja ni la nit, ni el sol que ens ha marcat la pell i l'esperit. Gotes de pluja, l'odor i mentir, aires que allunyen els nostres camins, la trista història i la mala sort del temps que ens ha fugit no poden esborrar l'amor que ens va juntar, ni el temps feliç viscut. Perquè un record que vença el temps mai no és
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.